El Gran Teatre del Liceu ens presenta el que, sens dubte, serà un dels esdeveniments de la temporada, La llegenda de la ciutat invisible de Kiteix, òpera en quatre actes amb música de Rimski-Korsakov i llibret de Vladimir Nikolaevich Bielski. Una òpera estrenada el 1907 i que el Liceu va veure's per primera vegada el 1926 en plena efervescència de l'òpera russa a Barcelona, la primera ciutat fora de Rússia que acollia la penúltima òpera de la producció Rimski-Korsakoviana. El muntatge que ara veurem, dirigit escènicament per Dmitri Cherniakov i musicalment per Josep Pons, es podrà veure els dies 13, 16, 22, 26 i 30 d'aquest mes d'abril. Aquest és el dossier que us hem preparat. La llegenda de la ciutat invisible de Kiteix és una òpera en quatre actes estrenada al Teatre Mariinsky de Sant Petersburg el 20 de febrer de 1907. És el 14è títol del catàleg de Nikolai Rimski-Korsakov, aquest cop en col·laboració amb el llibretista Vladimir Nikolaevich Bielski, a partir de llegendes recollides en contes que tracten els conflictes bèl·lics entre la Rússia feudal, que havia de fer front a les invasions tàrtares. També va ser una font del llibret La geografia al voltant de Santa Febrònia, documentada a partir del segle XVI. Algú podria pensar que estem a la vora de les òperes rondallístiques de Rimski-Korsakov, a l'estir del Tsar saltant, La nit de Nadal o l'historicisme de la núvia del Tsar. I en part així és, però en aquesta ocasió, tot i el component èpic de la peça, hi ha un tractament de situacions i personatges que ens situen en un clima d'introspecció evident, especialment focalitzat en els personatges de Febrònia i Grishka. Innegablement, La ciutat invisible de Kiteix és una òpera coral, però hi ha dos personatges que destaquen pels seus contrastos, la virginal Febrònia i el depravat, borratxo i finalment enfollit Grishka Kuterna. Com diu el professor Nicolás Rzewski en l'article de l'anuari de la temporada d'Amics del Liceu, si Grishka reflecteix la degradació i les manipulacions de la religió a l'era moderna, Febrònia simbolitza l'atractiu continu d'una visió espiritual i la recerca de les qüestions fonamentals que tenen a veure amb els temes bàsics de l'amor, la mort i allò desconegut tractades en les grans obres mestres de la cultura russa. La música d'aquesta òpera és eclèctica, heterogènia i riquíssima en matisos, instrumentació i paleta orquestral. Una partitura eminentment russa que, no obstant això, no deixa d'amagar influències del llenguatge wagnerià, especialment del segon acte de Siegfried i de Parsifal. I també amb passatges orquestrals esplèndids, com els dos interludis dels actes tercer, el que sentim de fons, i quart, el primer dels quals, aquest que sentim de fons, remet a la invasió tàrtara i la batalla de Herzenets. Hi ha també en La ciutat invisible de Kiteix un innegablement rerefons religiós que reflecteix l'ànima russa a través de la religió ortodoxa. Com indica el citat professor Nicolás Rzewski, es tracta de la seva autodefinició com un procés espiritual que no es pot separar de la bellesa dels rituals, de les imatges, de l'arquitectura i de la música que donen forma a les seves estructures estètiques. Rimski-Korsakov escriu amb aquesta penúltima òpera del seu catàleg una de les seves creacions més extraordinàries. Hi va esmerçar 2 anys, entre 1903 i 1904, tot i que l'estrena no s'esdevindria fins al 1907. La continuïtat dels segments que integren l'òpera i que desplacen els números tancats fa d'aquesta obra un veritable poema simfònic cantat i serveix en safata un espectacle que pot ser memorable, com és el cas d'aquesta producció que ara arriba al Liceu de la mà de Dmitri Cherniakov, un dels grans directors escènics actuals, que signa una coproducció entre l'òpera neerlandesa, la Scala de Milà i el mateix Teatre Barceloní. Una gravació, per cert, que es pot veure en un recent DVD presentat pel segell Opus Arte i els fragments de la qual són el que serveixen com a il·lustració a aquest dossier. El primer acte ens situa al mig d'un bosc on se'ns presenta la jove Febrònia, que viu harmoniosament enmig d'una natura que exalta en una primera ària amarada d'espiritualitat i que vertebrarà el caràcter del personatge al llarg de tota l'òpera, amb una vocació que retrobarem, en certa manera, al final del quart acte. L'orquestra, més que seguir un acompanyament convencional, comenta amb un estil que ens el fa proper al Wagner del segon acte de Siegfried i amb una paleta instrumental extraordinària.
Yeah.
Febrònia és la germana d'un artesà del suro i viu al bosc. El príncep Vsevolod, que és de cacera, és ferit a l'espatlla per un os i Febrònia el guareix prenent-lo per un simple mercader. El príncep, provinent de la petita Kitej, és fill de Iuri. Vsevolod confessa a Febrònia que se n'ha enamorat i li demana que s'hi casi. Quan el príncep marxa, arriben els caçadors, companys del príncep, encapçalats per Fyodor Poyarok. Aleshores, revelen a Febrònia la identitat del príncep Vsevolod i la duen a Kitej la Gran. L'inici d'aquest passatge torna a remetre directament a l'esperit dels murmuris del bosc del segon acte del Siegfried Wagnerià.
Рот серебряный упорою.
Ja al segon acte, som a la petita Quiteja, on les festes dels vilatans semblen ignorar l'amenaça dels tàrtars, que avancen amb un pas destructiu. El caràcter popular del cant del poeta s'acompanya amb el gusli, un instrument del folklore rus a moda de cítara. Caràcter popular que també presidirà molts dels passatges de l'òpera, en aquesta ocasió contestat pel cor. Entre els vilatans de la petita Quiteja hi ha Grishka Kuterna, borratxo que es burla de la núvia Febronia amb un cant igualment de ressonàncies populars quan la jove arriba acompanyada per Poyarok. Grishka pertany a una categoria de folls, ja presents en les obres teatrals de Shakespeare, però també en la literatura russa contemporània de l'obra de Rimsky-Korsakov, fins i tot en l'òpera russa, per exemple en una obra com Boris Godunov, on el paper de l'idiota pren una rellevància especial.
Так и не надобна, да ведь корю привикать не стать. Как свежак на свет родиться, так не знали доли и до поздних лет. Эх, спасибо нелюбному, надоумил он нас, как на свете жить. Не велел он нам кучениться, в горе жить велено не кучим любить. Денег нет, но перед цветом завелась бабушка перед свиньями. Обивай же, зеленый пачин, не вели.
Malgrat l'escarni a què la sotmet Grischka, Febrònia només sent pietat cap al personatge. L'himne nupcial és interromput aleshores pels tàrtars, que irrompen salvatjament a la festa, sembrant destrucció al seu pas. Bediai i Burundai rapten Febrònia i Grischka es presta a guiar els tàrtars fins a la Gran Kitej per arrasar-la i robar-ne les riqueses. El tercer acte de l'òpera es divideix en dues escenes separades per un interludi orquestral. La primera d'aquestes escenes transcorre temps després de l'assot dels tàrtars que han deixat ser Poyarok. Aquest es lamenta bressolat pels seus conciutadans. És l'inici del tercer acte, amarat ja de l'esperit tràgic que presidirà aquesta primera escena en els acords inicials abans del cant de Poyarok, que, com us dèiem, ha quedat cec i relata ara el pas destructor dels tàrtars camí de Kitej la Gran.
Thank you.
Vsevolod animarà els seus a lluitar contra els tàrtars i, miraculosament, les campanes comencen a sonar sense que ningú no les toqui. El seu toc, Kitej la Gran, desapareixerà enmig d'una immensa boira que la converteix en invisible als ulls dels invasors. S'inicia aleshores el plany del cor dels vilatans de Kitej en una dimensió que remet al cant ortodox com a símbol del sentit col·lectiu de pertinença a una ciutat amb què acaba la primera escena del tercer acte. A la segona escena del tercer acte, els tàrtars Bediai i Burundai amenacen Grishka perquè de camí cap a Kitej la Gran no la troben invisible com ha quedat sota l'espessa capa de boira. Febronia plora la sort del seu promès, el príncep Vsevolod, quan s'assabenta que ha mort assassinat. La puresa del personatge es torna a revelar en aquesta pàgina magistral com si fos una cançó de bressol absolutament desesperançada.
Oh! Kievica. Княгиня цвет. Нех обрезгуя хаяним, стань поближе, чистый человек.
Burundai matarà Bediai quan es barallen per Febrònia. Aquesta acabarà alliberant Grishka, que roman lligat a un arbre i que embogirà després de veure que la gran Kitej ha desaparegut. La follia de Grishka es manifesta de nou amb un cant de ressonàncies populars i amb dissonàncies a l'orquestra per remarcar l'alteració mental del personatge. Estem ja de ple en un quart acte fascinant pel seu caràcter de temps aturat en una solució musical hipnòtica i absolutament captivadora. Febrònia té una visió i abans d'un breu interludi orquestral es veu envoltada per uns ocells que li anuncien la mort i una vida eterna al costat del príncep Sevolod. La segona i última escena de l'acte mostra la gran Kitej esplendorosa. Allà els vilatans celebren les noces entre el príncep Sevolod amb Febrònia i, novament, la il·lusió de Febrònia en un món millor es revela en aquest fragment, curull d'ingenuïtat i que reforça la puresa virginal del personatge.
Thank you.
Grishka ha quedat al marge del paradís abocat per Febrònia, que implora el perdó pel full, mentre el cor exalta l'alliberament de la ciutat. Tot sembla, però, que haurà estat un somni. Fins aquí els fragments seleccionats de l'òpera La llegenda de la ciutat invisible de Kitej amb música de Nikolai Rimsky-Korsakov, fragments extrets, com us dèiem, del DVD que edita Opus Arte i que, de fet, recull la representació de l'òpera neerlandesa amb les veus de Svetlana Ignatovich com a Febrònia, Vladimir Vanev com a príncep Yuri, Maxim Aksenov com a príncep Vsevolod, John Datzak com a Grishka, Alexei Markov com a Poyarok, Gennady Bezubenkov com a cantant, Ante Yerkunitsa com a BDI i Vladimir Ognovenka com a Burundai, amb l'acompanyament de l'orquestra i el cor de l'òpera neerlandesa amb direcció de musical de Mart Albrecht. De fet, és el mateix muntatge que ens presenta la magnífica producció dirigida escènicament per Dmitri Cherniakov, que a partir del proper diumenge, 13 d'abril, podreu veure i sentir al Gran Teatre del Liceu. Serà la primera de les 5 funcions que representen el retorn d'aquesta magnífica òpera que el Liceu va veure per primera vegada el 1926. Per cert, que Catalunya Música us oferirà en directe la representació de dimecres 16 d'abril, minuts abans de les 8 del vespre.